Doncs fins ara ens estàveu escoltant i ara ens podeu veure també a través del web d'aquesta casa, radiocalella.cat. Ja ho sabeu, entrem en temps d'entrevista. Avui una entrevista que hem decidit portar aquí perquè tot això va començar en una tertúlia. Xavier Camell, que està aquí amb nosaltres parlant, vam descobrir un dia allò que fem, anem al record, alguns textos de Carles Salicru, que aquí a Calella dona nom a una escola. Vam estar aprofundint, Xavier Camell ens va dir: jo he llegit algun dels seus llibres i el que diu, doncs, no m'agrada, sobretot per la figura de la dona. I li vam dir: volem comentar-ho, volem que ens ho portis, però és que la tertúlia no tenim prou temps, Xavier. I li hem dit: vine aquí i aprofundirem. Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, Xavier. Benvingut.
Benvingut.
Se'ns fa estrany veure't aquí.
Sí, sí, eh? Però vaja, és que ho mereixia, això,
eh? I tant, i tant.
Tampoc es pot dir que sigui jo un entès amb Carles Salicru, eh?
Home, perdona.
Perquè és que el problema és que...
Gràcies a tu, ho hem descobert tot,
sí,
eh?
Sí, però no pots resistir gaire estona llegir els seus llibres. Vull dir que...
No. Mira, jo volia començar... Hi ha moltes, eh? Però saps allò que...
Caldeja l'ambient una miqueta,
a cadascú li toca,
va,
diu... El mérito de la mujer, recorda ell, consiste en ordenar su casa, en hacer feliz a su marido y educar a los hijos, es decir, hacer hombres. Això és el que reflecteix una de les perles, eh? Entre altres coses, hi ha tota una... Hi ha una cosa que a mi em va frapar força, perquè ho he estat destacant, perquè ens ho va passar per poder preparar aquesta entrevista, sobre el rubor, no? Saps allò, el rubor? Que és aquella cosa que se't posen a les galtes,
sí,
quan una dona se sent ruboritzada, quan hauria de ser pura i està creuant l'umbral de lo que no debería, no? És que, mira, venen paraules en castellà, llavors les dones tenen rubor, i el rubor s'estava perdent, i amb ell aquest era una de les coses que més l'indignaven, podia dir, no? Doncs això, Carles Salicru, déu-n'hi-do, quin desconegut, no?
D'entrada, com cau a les mans tot això? Com cau a les mans?
Sí, això fa molts i molts i molts anys, perquè es redita... Per exemple, un llibre editat el 1944, penseu que el llibre aquest era un recull de textos publicats per ella a diaris de l'època, uh-huh, en la qual es recopilen i es publica el 44. Vol dir que si la guerra acaba el 39 fins al 44, és ben bé el més tocant a la guerra, uh-huh, postguerra, i que llavors, a partir d'aquests articles i d'aquestes teories d'aquest senyor, i per desgràcia d'alguns altres, doncs es va creant tot el que és el nacional-catolicisme més ranci, el qual es basa tota la moral franquista catòlica, diríem, i, per exemple, la censura del cinema, qui critica molt el cinema, perquè, clar, ens ve de fora i ens ensenya unes coses que, bueno, que no es poden suportar, diríem, no?
Ja no ens ruboritzem quan
llavors,
ho veiem.
Exactament. I llavors, doncs, és a dir, que tota la teoria, tota la pràctica que després de repressió i de censura i tot això es basa en les teories d'aquest senyor i d'altres senyors com aquest que van marcant les pautes que han de seguir el franquisme quan s'aposenta en el poder, diríem, i domina tota la idea.
Però, perdona, Sònia.
No. Anava a dir, per començar, qui era aquest senyor?
Sí. M'anava a preguntar el mateix.
Jo, sobre la biografia d'ell, de veritat que no conec gaire. Penso que un dia hem de preparar una mica això, eh?
Sí.
Però aquest senyor, jo només sé que això, que era un doctor, doncs, teòleg i no sé què més...
Era capellà, no? Per això?
Sí, home,
perquè
clar,
era confessor del rei,
sí,
eh?
Sí, no, confessor de la reina, del rei i de la Carmen Polo de Franco.
Mira,
és a dir, va ser de la reina...
Ara m'ha agafat un calfred. Sí.
Has vist un collaret, eh? Un
sí,
collar,
he vist un collaret, sí. Bueno, li deien Carmen Collares, no?
Però, Collares, senyora, sí. Collares.
Aquest senyor on vivia?
Aquest senyor vivia, jo suposo que a Madrid, a Barcelona...
I de què ens ve d'un senyor de Madrid posar-li el nom a una escola de Calella?
Bueno, perquè va néixer aquí a Calella.
Ah.
Aquest senyor va néixer aquí a Calella, en la seva casa té una placa en qual diu aquí va néixer fulano de tal. Mm-hmm. Home, va ser una persona...
Notable.
Diríem, notablement negativa, diríem.
Bueno, però va destacar.
Sí,
el que passa que, clar, suposo que en l'època... això no destacava tant. Ara ens sembla increïble, però en aquella època això era el que quedava bé dir en veu alta, no? Per molta gent.
Altra,
per sort, no deuria pensar el mateix, però deuria haver de callar, no?
Sí, sí, sí.
A mi el que m'ha sobtat és que, jo no sé si és que era una obsessió això de la dona, perquè, a veure, això és misogínia, diguem-ne, eh? Vull dir, absoluta.
Absoluta. Però, bueno, però en molta cosa de teories de l'Església, etc., ja es veu que la dona està arraconada. Però, vull dir, això no és nou. Moltes religions es basen en això. La dona només és per parir criatures, per d'allò, i fins i tot, si no és verge, és bruta.
Sí.
Sí, mira, sí.
Però és curiós, perquè els que diuen que si no és verge és bruta són els que s'encarreguen de que no sigui verge. De fer forats, eh?
Sí. Sempre la Sònia va dir, mira, la formació cultural de la mujer debe ser integral, orientada hacia lo que exige su misión maternal, su construcción psíquica, delicada, fina i sentimental. Perquè la dona, segons aquests textos, és un ésser delicat, d'aquells que es desmaien cada 5 minuts, que s'ha de ruboritzar.
Sí, sí, sí.
Que és... Perquè si ruboritzes vol dir que t'escandalitzes i que... I que ets pura, no? Diguem-ne. Això és una mica el que ve dir,
sí,
que ens hem de ruboritzar.
Absolutament.
Ai, doncs, escolti'm, amb mi ho és quedar pobre, perquè jo no em ruboritzo per res.
I quan no ruboritzen, i llavors ja comencen a ser descarades,
clar,
això és un escàndol.
Clar.
Això ja no pot ser de cap manera.
És a dir, si no ens apareixen dues ronxetes vermelles a les galtones, sí, vol dir que som unes descarades,
bueno,
no?
Però de vegades també poden passar per altres coses, les ronxetes, eh?
Sí.
I tant.
Perquè fa calor.
I tant.
Clar, sí, pot ser per això.
I no, a vegades també perquè et fan forat.
També.
Eh? Allò quan sues una mica.
Sí.
No, però déu-n'hi-do, perquè hi ha moltes perles. Per exemple, una de les altres és que es planteja si això del ball està bé, si ballar està bé. Perquè una cosa, diu, són los bailes regionales, no? Això com, jo què sé, la jota, la sardana, la sevillana, que és un esclat de... Diu, que és com... És el júbilo de compartir aquest moment i expressar-te. L'altre és el baile agarrau.
Yeah.
Ho diu literalment, agarrau, que és quan un home i una dona s'apropen tant per ballar,
el
bailar pegados, diguem-ne, no és bailar.
No és bailar.
Això tampoc no.
Sí, sí.
Però déu-n'hi-do, té una obra molt extensa o no?
Sí que té bastants llibres. El que passa que hi ha altres llibres que no tracten el tema aquest, que tracten altres aspectes més teològics o més filosòfics, etc.
Però sobre el tema social i de l'educació, perquè a més són textos d'educació, no?
Sí, aquest apartat que tu tens són tots relacionats amb
l'educació.
I el de bailar ja és diferents aspectes de la vida pública, per dir-ho així, de la joventut.
També explica que, per exemple, l'home i una dona no pot anar sola.
No, que...
D'anar acompanyada.
Diu, llàstima que encara no passi com abans, diu ell en el seu temps, que les nenes per sortir de casa havien d'anar acompanyades sempre de la mama, perquè no podien sortir fora. I llàstima que això no hagi perdurat i encara no es faci, perquè era la manera més segura i més tranquil·la de que poguessin sortir al carrer.
És curiós perquè ens posem les mans al cap a vegades amb altres religions,
sí.
Aquí a casa feina tenim.
Home, però això és molt fonamentalista,
I tant.
Llavors, a partir d'aquí, vostè que és un home llegit, com és que, per exemple, clar, és que més va molt més enllà, no? Perquè estem parlant d'educació, i estem parlant de que aquí a casa nostra hi ha una escola pública que porta el nom del doctor Carles Salicru. Clar, com arriba aquest nom a l'escola?
Com a fill predilecte de Calella, perquè és un senyor destacat, diríem, arreu, doncs...
Quin alcalde hi havia?
Ostres, no ho sé.
No?
És que no sé exactament a l'època que va sortir, si encara hi havia franquisme o ja no n'hi havia.
Ja.
En l'època allò més just... Però jo crec que l'escola devia ser el 70, el 68, 60, 70... Això ho mirarem per informar-nos.
Home, el 70 la cosa ja anava... Però encara no,
no,
eh?
No.
No, eh?
No,
perquè
no.
Encara no...
No.
No es podia obrir la boca.
Jo el 73 vaig passar per la Model, vull dir que no.
Ja,
que
no. Vull dir, escolti'm, la cosa ja anava cap a...
Sí,
però encara no.
Però no. Però això que explicava, és a dir, primer surt l'Església amb la seva moralitat pública i la seva teoria, la seva teorització. I llavors, si l'Església no se'n surt per ella sola d'imposar les seves idees... Llavors recorre a l'Estat i li diu a l'Estat, diu, les autoridades del Estado trabajan activamente en pro de la moralidad pública. Sin embargo, para la eficacia de su actuación es imprescindible la cooperación ciudadana, principalmente de los padres de familia, algunos de los cuales parece que han olvidado por completo los deberes para con sus hijos y a lo que se refiere a la vigilancia y corrección. I llavors ell diu, si els pares no ho fan, o altre ho ha de fer. Uh-huh. I llavors diu, la Dirección General de Seguridad cursó en su día una importante circular en la cual son los en los siguientes términos. En la calle, en paseos y en lugares de esparcimiento, teatros, cines, cafés, etc., se advierte un relajamiento censurable de nuestras costumbres, oyéndose frases obscenas y viéndose parejas de jóvenes que sin recato alguno mantienen actitudes más que incorrectas, desvergonzadas. Dar sensación de energía en la corrección de tales licencias es deber primordial de la autoridad, y a tal respecto recomiendo a la autoridad el mayor rigor en imposición de multas que estén en relación con la importancia de la falta cometida, publicando en la prensa los nombres de los corregidos. Es a dir, llavors ja tens, primer tenim la teoria i després uh-huh. tenim la repressió per imposar la teoria. Sí. I aquí tot el postfranquisme, tot el franquisme.
Perquè més en algun text arriba a dir que això de la higiene i de d'esbarjo dels rajos de sol és una excusa per ser impúdics, eh? Mm-hmm. Que realment el que volen, sobretot les dones, perquè amb els homes no importa tant, tot i que també dona algun consell de no ensenyar massa pell, eh? Mm. Però en el cas de les dones això és una excusa perquè tampoc no cal que anem tan nets i que ens banyem tant i sobretot en tan poca roba, no? Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh?
Però ara entrarem amb el Sally Cruz, que t'havies fet un Sally Cruz.
Un apunt. El tema aquest, no, que sorprèn moltíssim, vaja, no sorprèn per l'època, perquè en èpoques passades han fet moltes coses, però no solament que porti el nom, sinó que el continuï, no? Perquè, clar, és que això és molt fort.
Jo desconeixia aquest senyor, sabia que hi havia una escola que es deia Sally Cruz, a més la meva dona havia treballat, havia sigut director algun any, etc. Vull dir, el Sally Cruz, Sally Cruz, és el Sally Cruz. I un dia a la llibreria arriba un llibre, just aquest, que és un facsímil d'un llibre del 44, 8, publicat al 80 i pico, i m'arriba un llibre i dic, ai, Carles Sally Cruz, això em sona, miro, ostres, me quedo una mica esparverat, i en faig arribar un exemplar a l'escola. Que passa que, clar, fa tants anys, fa 30 anys enrere, que jo moltes vegades havia parlat amb professors i així, i fins i tot amb algun partit polític de l'Ajuntament, etc. Però sempre es quedava en una conversa, però sense materialitzar res. Uh-huh. I llavors, a partir amb la idea de que el canvi de la biblioteca de lloc, quan es va produir, de l'edifici inicial, sí, a la plaça, es va canviar el nom, es deia Cost i Forneguera, sí, era un altre bisbe, sí, llavors doncs es va canviar el nom perquè va adoptar el nom del lloc on anava. Diu, si aquell canvi de lloc va ser possible fer un canvi de nom, perquè ara el canviar l'escola de lloc no podia ser possible canviar aquest nom.
Clar, és un bon moment per plantejar-s'ho, no? Perquè, clar, és evident que jo m'ho plantejo com a ciutadana, tu llegeixes això, és que en tinc una, la puc dir, perquè diu... No, és que a mi aquesta ja, la dona ja ho sabeu que és el dimoni, no? Ja ho sabeu, és la temptació. La mujer puede ser muy buena o muy mala, tal como decía Shakespeare, que es un manjar digno de dioses cuando no la guisa el diablo.
Saps què?
És molt fort, això.
Jo quan sento, quan llegíem ahir aquests...
És que riem, però és molt trist,
No, és molt trist. A més, això ho diu un senyor que és teòleg, uh-huh, i que teòricament no ha tastat dona.
Què vol dir? Que no se l'han guisat? Clar, és que és molt fort.
Permeteu-me que tingui els meus dubtes.
Home, però això ho diu ell, però això no només ho deia ell, no?
No, perquè ja, tots els capellans i tota la teoria de l'Església d'això...
No tothom, no tothom, perquè hi ha gent a l'Església que no és així.
No, ja.
El que passa que si combregues, mai millor dit, amb un grup de gent que pensa això, t'ho has de plantejar, no? Perquè, clar...
Sí, sí. Bé, Xavier, a partir d'aquí tenim feina, no? Suposo.
Tenim feina. Llavors jo...
Què és el que vens tu a proposar aquí a la ràdio?
Bueno, jo he proposat a la ràdio, ja ho he dit, que s'aprofiti el canvi d'escola, diríem de lloc a l'escola, doncs per posar un altre nom i treure, no mantenir ni un dia més aquesta vergonya... pública, ara exagerera una mica, de mantenir un nom amb una escola just, amb una persona que tenia aquestes teories.
Has tantejat l'Ajuntament, la gent de l'escola...
Sí, jo un dia...
Què en diu?
Jo un dia casualment... Bueno, la gent de l'escola jo no hi he parlat, però jo li vaig proposar a l'alcaldessa un dia que la vaig trobar, li vaig dir, escolta, penseu que ara feu un canvi i ara seria el moment. Ella ja sabia una mica, potser no ho sabia prou bé, que el Sal i Cru no era, diríem, de fiar, per dir-ho així. I llavors doncs, bueno, van fer arribar textes des de l'arxiu, se li va fer arribar textes, i llavors això va confirmar que això no podia, no es podia mantenir. I a partir d'aquí s'ha obert una mica el debat, que jo penso que serà bo que s'obri, i que tothom es posi les seves teories o les seves, és a dir, les seves inconvenients d'en aquest moment una escola que fa 50 anys quasi que es diu Carles Sal i Cru, doncs es deixi de dir, es posi un altre nom quan hi ha gent que s'identifica molt amb aquest nom, diríem,
a
no
a
per
una
la persona
escola pública que té una que és reconeguda per la seva vocació integradora en molts aspectes.
És un caràcter, sí, un caràcter laic, un caràcter progressista, un caràcter fins i tot cooperatiu, intervenció dels pares. És a dir, se sent identificat amb un nom, jo ho entenc, i que fa cosa, diríem, deixar aquest nom a la cuneta. Jo ho entenc, però és clar, d'aquesta manera no encara tindríem tots els noms franquistes a tot arreu. I bueno...
Clar. Se n'han deixat molts de noms pel camí, no? S'han canviat moltes places i més...
Sí, jo penso que jo no soc massa partidari de canviar, a no ser que sigui un nom que dius, bueno, entra en Franco i canvi un piló de noms. Doncs escolta, en el moment que es acaba el franquisme, escolta, restituïm aquells noms. Restituïm, i si no hi eren, doncs posem-hi un nom adequat, etc, etc. I aquest senyor ha sobreviscut, diríem.
Sí,
potser perquè no era un carrer. Si hagués sigut un carrer, segurament ja s'hauria canviat.
No, i potser perquè la gent no ha llegit tot això.
I la gent no sabia qui era.
Per la ignorància.
Ja nosaltres, sí. No?
Era nosaltres, ens vam assabentar aquí a la tertúlia, perquè sí. Tu vas treure el tema, si no...
Clar. Fins i tot l'AMPA, reunit, els del Sal i Cru, reunida, fa una sèrie de consideracions i d'alguna manera diu, bueno, fem una proposta salomònica que seria, doncs, deixem el doctor i el Carles fora del nom i ens mantenim el nom de Sal i Cru. Això és una petita trampa, per dir-ho així, i és, no acaba de fer res. Jo poso un exemple... una mica contundent, i és com aquell carrer o aquella plaça que es pogués dir Generalísimo Franco, dir, miri, traiem el Generalísimo i mantenim el Franco. Jo em sembla que s'ha de canviar. S'ha de canviar.
Doncs obrirem el debat.
Home, jo crec que està obert, Sí. Ho fem, miri, aquí amb dues dones devem ser el maligne nosaltres.
Es deixa portar
per dues que podem ser molt bones o molt dolentes. Està preparat per això? O sigui que... Molt bé,
molt bé.
Doncs, moltíssimes gràcies, Xavier.
Continuarà,
sí, continuarà, i
esperem
que
continuï. Moltíssimes gràcies per posar aquest tema. Es mereix Carles Sal i Cru tenir una escola amb el seu nom aquí parlant d'educació, a més una escola doncs, que es demostra en el dia a dia que és integradora i tot això que deia, no? I de participació progressista, on la figura de la dona doncs, és com la figura de l'home.
Si més no, les persones que opinin, que suposo que això ara portarà moltes opinions a través del nostre web, que abans d'opinar,
llegeixin.
És a dir, que no opinin així a la babalà. Primer llegim i després opinem.
Molt bé, perquè els gestos són molt importants, perquè a poc, si no anem permetent coses que no s'haurien de permetre. Moltes gràcies.
Gràcies, Xavier.
Vale, bon dia.
Vinga, bon dia.